votem per a Ciutadans, Albert Rivera ens portarà a l'èxit perquè és l'únic líder capaç de fer-ho i solucionar els nostres
problemes. Gràcies, Helena Fava, Lluís Foix i Carles Armengol. Fins una altra. Bona nit. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
Tiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Segons Ramon Llull, la gravetat de la pedra i de la pedra mòbil, en moviment natural o violent, quan es llença amb l'impuls a l'aire, aleshores es mou la gravetat, el moviment del qual és sensible a la vista. Llibre d'ascens i descens de l'enteniment, escrit el 1304. Doncs bé, Isaac Newton va publicar les seves lleis sobre el moviment, que incluïen la llei de la gravitació universal, el 1687. Ramon Llull escrivé: veient un home que el lleó té indústria de caçar, coneix que el lleó té imaginació, sense la qual cosa no podria tindre indústria, i aquesta imaginació seria un cert en el sentit. Ramon Llull es refereix a aquesta peça de la memòria i es pot pensar de que amb els conceptes de la memòria i de la imaginació Llull anticipà els treballs de Charles Darwin i de Conrad Lorenz en els camps de la teologia. Però aquesta visió que tenen de l'ànima era molt comuna, ja que les doctrines cristianes havien de comptabilitzar-se amb totes les doctrines galèniques, socràtiques, del soma, del neuma i del psique, però que veiem com animals les persones en qualitats humanes.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Diumenge, dia 20 de desembre, minuts abans de les 8 del vespre, especial eleccions a Ràdio Estel. Tota l'actualitat, els pronòstics, els protagonistes i els resultats de la jornada electoral aquest diumenge, minuts abans de les 8 del vespre, a la teva emissora de referència. Les eleccions generals a Ràdio Estel. La veu de Càritas. Una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit. Les catedrals de Catalunya obrien ahir la Porta Santa amb motiu de l'inici de l'any jubilar de la Misericòrdia. Un aspecte fonamental d'aquesta commemoració jubilar és precisament la caritat. Aquesta, que és una de les tres Cs que, com ens diu sovint el canonge de Barcelona, Josep Maria Martí Bonet, han de formar part de l'essència de les seus principals diocesanes. La caritat, juntament amb el culte i també la cultura, és fonamental, és imprescindible per entendre l'acció de l'Església, també des de la litúrgia i des de l'espiritualitat, perquè precisament la denúncia profètica per mandat del mateix Jesucrist, forma part de les arrels de la nostra entitat catòlica. Càritas fa seu, per tant, el missatge del Papa Francesc amb motiu de l'any jubilar de la misericòrdia. I perquè puguem ser ben conscients que l'Església fa caritat a tot arreu i de totes les maneres, avui, per exemple, s'ha fet una nova sessió a Justícia i Pau i Cristianisme i Justícia, concretament a la seu d'aquesta última entitat, al carrer Roger de Llúria de Barcelona, una nova edició dels dilluns dels drets humans, dedicada al canvi climàtic, també una qüestió molt relacionada amb la caritat. També aquest vespre es fa a la Basílica de Santa Maria del Mar l'acte d'agraïment a l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, amb motiu dels recents reconeixements que aquesta obra ha tingut. I Càritas segueix fent camí com a referent del braç caritatiu de l'Església i del compromís generós dels cristians. Avui, en el segon programa a Ràdio Estel, us presentarem l'acció i les últimes activitats de Càritas Diocesana de Barcelona. Seguim recorrent el temps de l'Advent i ens acostem al moment central de la campanya de Nadal. Ens acompanyarà un representant de Càritas Diocesana de Barcelona i també en el testimoni serà amb nosaltres una persona que s'ha beneficiat d'un dels projectes de Càritas Diocesana de Terrassa. Les notícies en el nostre resum setmanal i les previsions d'agenda completaran el programa d'avui. Salutacions de tot l'equip, avui amb el Jordi Carretero i el Toni Huguet a les vies de so, i també amb el Lluís Miguel Luna, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Avui el missatge ens arriba de la mà del director de Càritas Diocesana de Barcelona, que també ens acompanyarà després en l'entrevista en profunditat, Salvador Busquets. Senyor Salvador Busquets, bona nit i endavant amb el seu missatge.
Molt bona nit. No, el missatge que volia aprofitar, aprofitant els vostres mitjans, és fer una crida a la responsabilitat que tenim tots de vetllar pel benestar comú. I en aquestes diades on els sentiments i les emocions sembla que aflorin, el que volia dir és que hauríem de recordar que hi ha persones que viuen en situacions de fragilitat, que viuen angoixades per la seva situació, i que ens agradaria que poguessin comptar amb nosaltres perquè el demà, aquest any 2016, en què tots ens desitgem molta sort i molta felicitat, també sigui per ells un motiu d'esperança. Per això aquest any hem titulat la nostra campanya i el que us proposem de fer és continuar treballant per una societat que posi en el centre la persona i li ofereixi noves oportunitats.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades.
Repassem algunes notícies relacionades amb la caritat. La Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya a Barcelona acollia ara fa uns dies la quarta edició del sopar solidari del Cava, organitzat per la Confraria del Cava de Sant Sadurní d'Anoia. Més de 300 persones van col·laborar en la iniciativa, que també enguany s'ha organitzat per recollir fons a benefici de Càritas Catalunya. Abans d'aquest sopar, l'Orquestra UNESCO de Barcelona, dirigida per Gonçal Comelles, va oferir un concert i durant la vetllada es va lliurar el lot de més de 1.100 plaques de cava procedent dels tastos de la Guia de Vins de Catalunya 2016, de les mostres participants per als Premis Vinari 2015 que organitza Badevi.cat i de l'acte de la Diada de Sant Jordi de la Confraria. Aquest any l'acte va comptar amb la col·laboració de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia. Com l'any passat, el sopar solidari del Cava ha comptat aquesta vegada amb la implicació extraordinària de l'obra social de la Caixa, que va doblar els diners aconseguits de recaptar a la Confraria del Cava. L'entitat financera va lliurar més de 20.600 euros que es donaran també a Càritas. Enguany, al sopar solidari del Cava s'han recaptat més de 41.000 euros que aniran destinats a donar suport a l'acció social de Càritas Catalunya, sobretot per proveir de beques menjador a les famílies d'arreu del país amb infants que no poden pagar el servei de menjador de les seves escoles. En les tres edicions anteriors d'aquesta iniciativa, la confraria ja va aconseguir recaptar més de 80.000 euros, 23.000 amb el primer sopar, 20.000 amb el segon i gairebé 41.000 amb el tercer. El dia 21 de novembre es va celebrar al Seminari de Tarragona la Jornada Diocesana del Voluntariat de Càritas Diocesana amb la presència de gairebé 200 voluntaris de tota l'arxidiòcesi. Sebastià Mora, secretari general de Càritas Espanyola, va oferir la xerrada titulada El dinamisme de la caritat, servir, acompanyar i defensar. La presentació de l'acte va anar a càrrec del director de Càritas Diocesana de Tarragona, Francesc Roig. Un vídeo del papa Francesc, quan era cardenal arquebisbe de Buenos Aires, en què apel·lava a un canvi en els estils de vida i a buscar la justícia social, va servir de paraula introductòria i enriquidora de la trobada. Després, Sebastián Mora va iniciar la xerrada afirmant que l'essència de Càritas avui és servir, trobar les persones, acompanyar, és a dir, continuar amb elles i defensar, lluitar per les seves injustícies. Va afegir que la caritat és un dinamisme, una energia que ho transforma tot i que és capaç de canviar la realitat, que ha de ser vista per als cristians des de l'esperança. Sebastián Mora va comentar, a més, que ens introduïm en aquesta realitat amb el servei als pobres perquè són ells el centre de la tasca de Càritas, els que ens evangelitzen. I amb aquesta feina de servei als més necessitats, segons Mora, comença el nostre procés d'acompanyar-nos i viure la cultura de l'encontre. El president de Càritas Espanyola va concloure la xerrada dient que la justícia, la caritat i l'espiritualitat van juntes, alhora que va encoratjar els assistents a continuar abraçats a la creu i a tots els crucificats del món. La jornada es va desenvolupar també amb grups de treball que van debatre sobre la identificació dels reptes a les Càritas de base. Després del dinar de germanor, es va celebrar l'Eucaristia presidida per mossèn Joaquim Fortuny i es va cloure l'acte. També hi ha hagut ara fa uns dies, concretament el mateix dissabte 21, la Jornada Diocesana de Càritas Tortosa, amb el tema La persona com a ésser integral més enllà de la subsistència alimentària. Van assistir-hi 133 persones. En aquesta trobada, Mercè Darnell, de Càritas Barcelona, va parlar als assistents sobre la realitat més propera en el repartiment dels aliments i els va orientar amb propostes concretes per reconduir-la i perquè sigui una eina per a l'acompanyament i el desenvolupament de les persones. L'objectiu també és donar resposta a l'afavoriment que els destinataris siguin protagonistes del seu propi desenvolupament personal. Més notícies. Càritas Lleida acaba de posar en marxa la campanya Dóna'ns la roba. La roba amb el signe de la lletra d'internet, del correu electrònic. Es va presentar la iniciativa també a finals de novembre en un acte que va comptar amb la presència del bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls. L'acte va tenir lloc a la nova botiga de venda de roba de segona mà de Càritas Lleida, situada al carrer Príncep de Viana 78 de la capital del Segrià. Va ser beneïda i inaugurada pel mateix bisbe Salvador. Amb el lema La teva roba dona per a molt, Dóna'ns la roba és una campanya dissenyada i posada en marxa per la delegació a Lleida de Càritas Diocesana. Es du a terme des de la seva fundació Jaume Rubió i Rubió mitjançant troballes, empresa i inserció. Amb aquesta nova campanya es vol donar un pas endavant en el repte de recollir més roba i de conscienciar els lleidatans de la importància d'aquest gest senzill, solidari i sostenible i que genera llocs de treball. En la seva intervenció, el bisbe de Lleida va destacar que tant la campanya com la nova botiga han estat possibles gràcies a la feina de tots, des de Càritas fins a les diferents associacions i entitats que hi col·laboren, passant per parròquies, gent que dona roba, voluntaris i autoritats. La feina de tots, segons Salvador Jiménez Valls, fa possible un món més just i més fratern. Monsenyor Jiménez Valls va recordar que beneir vol dir posar en mans de Déu i assenyalar que estem a punt d'encetar l'any vinent, que serà l'any de la misericòrdia, i que aquesta feina que es fa és una manifestació precisament de la misericòrdia de Déu. Per la seva banda, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va subratllar que la iniciativa pensa en la dignitat de la gent que dona roba, dels qui la venen a comprar, i també en la dignitat de la gent que la rep, perquè desenvolupa, va afegir, la igualtat de drets de les persones. Àngel Ros va afegir que és obligació dels qui governen fer polítiques socials en favor de les persones més vulnerables. Amb aquesta campanya Dóna'ns la roba de Càritas Lleida es reforça el projecte de recollida personalitzada a casa i es facilita també la donació d'aquesta roba. Amb la mateixa finalitat s'ha creat també un contenidor itinerant que durant tot l'any visitarà les seus de les diferents entitats, clubs esportius i associacions, entre altres institucions que es vulguin adherir des de Lleida a aquest projecte solidari. El dia 24 de novembre es va presentar a la seu de Càritas Catalunya a Barcelona la memòria social 2014 de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. L'acte va estar presidit, recordem-ho, pel cardenal Lluís Martínez Sistach, actualment administrador apostòlic de Barcelona i responsable episcopal de Càritas Catalunya, acompanyat per la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès, i pel secretari general de Càritas Tortosa, Agustí Adell. Recordem que aquesta memòria de Càritas diu que es van acompanyar durant tot l'any 2014 més de 571.000 persones entre totes les Càritas de les diòcesis amb seu a Catalunya a través de gairebé 1.500 serveis repartits. El cardenal va destacar que un 80% del finançament de Càritas prové de fonts privades i va afegir que l'Església ha pogut ajudar totes aquestes persones gràcies a les feines de les Càritas diocesanes amb els seus professionals, voluntaris i col·laboradors. I també us expliquem que amb el missatge "Perquè és possible ningú sense llar" es va viure el 29 de novembre la Jornada de les Persones Sense Llar, convocades per entitats que van des de Càritas fins a la Federació d'Entitats de Suport a les Persones Sense Llar, passant per la Federació d'Associacions de Centres per a la Integració i Ajuda a Marginats, entre moltes altres. Per donar visibilitat als objectius del Dia de les Persones Sense Llar, milers de persones van sortir el dijous 26 de novembre als carrers i places de més de mig centenar de ciutats de tot el país per reclamar dignitat i drets i van participar en un acte convocat per Càritas i totes les entitats que treballen amb persones sense llar. Es calcula que actualment hi ha entre 30.000 i 40.000 persones en situació sense llar a l'Estat espanyol. I acabem recordant que a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat s'ha fet el curs d'iniciació al voluntariat pel que fa a les seves dues sessions. El dia 11 de novembre, divendres, ha tingut lloc la segona sessió d'aquest curs adreçat als voluntaris de Càritas en aquesta diòcesi, que s'han incorporat recentment o que encara no han realitzat el curs. Aquest curs, amb el lema "Practica la justícia", es du a terme en dues sessions al Centre Cultural de Gavà. En la primera sessió, els nous voluntaris van rebre formació sobre el que és Càritas, la missió, els eixos i el que vol dir ser voluntari, així com també les aptituds i actituds que han de tenir els voluntaris, així com també els seus drets i deures. En la segona sessió es va parlar divendres passat del treball en equip, de la feina per projectes, de l'itinerari del voluntari de Càritas i del reglament de règim intern.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
La Càritas diocesana protagonista en aquest segon programa La veu de Càritas és Càritas diocesana de Barcelona. En qualsevol cas, Càritas és l'Església Catòlica, com sabem. L'Església té tres pilars: la litúrgia, l'evangelització i l'ajuda a les persones que viuen situacions de pobresa. En aquest sentit, Càritas representa l'acció social de l'Església, que es desenvolupa de forma organitzada. Càritas és amor, Deus Càritas est, és el títol de la primera encíclica que va escriure el papa Benet XVI i és també un lema per a tots nosaltres. Cristina Aluja, de Comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona, que m'acompanyarà en aquesta entrevista. Bona nit, benvinguda.
Bona nit.
També és amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, director des de fa uns mesos. Molt bona nit, senyor Busquets, benvingut.
Bona nit, gràcies.
Com està?
Bé, molt bé.
A punt de celebrar el Nadal, eh?
Sí, com tot.
Doncs bona nit, anem a començar l'entrevista amb el nostre director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets. Bona nit, ens agradaria que comencés explicant quina és la missió de Càritas.
Bàsicament, la missió de Càritas és desenvolupar un d'aquests tres pilars que heu dit al començament, en concret, atendre i acompanyar a les persones que viuen en situació de fragilitat. El que passa que quan acompanyes a aquestes persones i te n'adones una mica de quines són les causes, te n'adones també de que tens l'obligació moral d'explicar a la societat què és el que està passant i, en la mesura del possible, denunciar les causes i proposar alternatives a aquestes causes.
Quines accions duen a terme des de Càritas actualment, si es pot dir a grans trets?
Doncs, d'una manera molt resumida, desenvolupem pràcticament 310 projectes locals que estan agrupats en 9 grans línies d'actuació, 9 grans programes, que els puc explicar. Però, bàsicament, si hagués de resumir el que fem, jo diria que a Càritas Diocesana de Barcelona ens preocupa dues situacions i dos col·lectius. Les dues situacions que ens preocupen són la situació de les persones que no tenen feina. El 81% de la gent que ens ha vingut a demanar ajuda aquest any 2015 són persones que estan a l'atur. I l'altra situació que ens preocupa és el de les persones i famílies o desnonades o a punt de ser desnonades. Aquestes són les dues situacions. I els dos col·lectius són els dos extrems de la vida, la infància i la gent gran.
Precisament una de les línies transversals a tota la Càritas és l'acollida i l'acompanyament. Ens podries explicar una mica més en detall què signifiquen aquests dos conceptes tan importants per Càritas?
Sí, de fet és l'essència de Càritas i a partir d'aquí sorgeix tot el demés, sorgeixen els programes. Acollida i acompanyament, el que fem és acollir, escoltar, acompanyar les persones que estan vivint situacions molt, molt dures, i això ho fem, ho volem fer, i ens esforcem per fer-ho en un context càlid d'empatia, de posar-nos en la seva pell, de no jutjar en la mesura del possible. El que intentem és orientar i derivar cap als recursos disponibles que hi ha, i en tot cas sempre estem a disposició, o sempre podem fer, sobretot des de les Càritas parroquials, que són els grans protagonistes, sempre el que fem és una ajuda d'emergència. Llavors, en aquest sentit, el que tenim són 21 llocs on es fa l'acollida i l'acompanyament individual. Tenim definits també 6 espais d'acollida i de relació grupal, grups d'autoajuda dinamitzats per professionals, i a més, al marge de les assessories específiques que tenim, com per temes d'immigració o temes de pèrdua de l'habitatge, hi ha una assessoria jurídica general que toca temes com penal, laboral, família, que està a Plaça Nova, i cada dia hi ha un equip d'advocats que donen atenció.
Les línies de treball de Càritas de vegades s'interconnecten, però una altra molt important és l'ajuda a les necessitats bàsiques. Això va una mica en l'ADN de Càritas, podem dir, en el treball a peu d'obra, com vostè deia, amb les Càritas parroquials.
Sí, i respon a una de la doble mirada. O sigui, nosaltres tenim dues mirades. Una és una mirada, diguem, més organitzada, més estructural, un programa, que sé jo, per exemple, acompanyament a gent gran o habitatge. Però una altra mirada que no la deixem mai de banda és l'atenció immediata a situacions d'urgència, d'emergència. És el que diem ajuda a les necessitats bàsiques. És el típic servei que fa 10 anys creiem que podíem eliminar perquè les polítiques socials públiques eren suficients per cobrir això, i en canvi, amb l'esclat d'aquesta crisi, la principal característica del qual és la seva durada, les famílies s'han quedat desfondades i necessiten ajudes puntuals que a vegades són, encara que siguin puntuals, es repeteixen en diferents ocasions per temes tan diferents com pot ser pagar uns mesos de lloguer que s'han enrederit, pagar els extraescolars dels fills, pagar un suport sanitari o mèdic que necessiten ulleres, audífons, el que sigui, tot aquest tipus de coses, i que constitueix el que diem necessitats bàsiques, i pagar alimentació.
Abans parlava de dos col·lectius que són importants per l'acció social de Càritas, parlava de la gent gran i parlava també de la infància. Expliqui'ns una mica millor què representa aquest col·lectiu de la infància i la família per vostès.
La infància, a mesura que passa el temps, ens preocupa més. Ens preocupa més perquè l'exclusió del futur s'està construint avui en dia a partir d'infants que viuen amb famílies que han sigut empobrides. Famílies que han passat per diferents circumstàncies. I poso un exemple molt tonto, però per donar peu a un dels recursos que tenim. Imagineu-vos una família que té 2 o 3 fills amb edat escolar i que, pel que sigui, el pare va perdre la feina, no van poder fer front a la hipoteca, el van fer fora del pis, ha anat amb un pis de lloguer, tampoc ha pogut pagar el lloguer durant massa temps perquè no hi havia feina. I també ha tingut que canviar de pis, ens ha quedat una família, i això passa amb una certa freqüència entre la gent que tenim a Càritas, una família que en 2 anys ha passat per 3 llocs diferents i que des de Càritas els ajudem a pagar, per exemple, els subministraments. Aquests nanos no tenen accés a internet, per exemple. I avui en dia, en l'escolarització, l'internet és bàsic. Llavors, ja des del principi, i sense que ells en tinguin cap culpa, cap responsabilitat, ja comença a haver una diferència en relació als nens de famílies normalitzades que sí que poden tenir aquest tipus de servei. Doncs el que hem fet des de Càritas en els últims, pràcticament en l'últim any i mig, 2 anys, és obrir diferents espais de reforç educatiu individuals i en grup, i quan dic grup vull dir grups que van de 10 a 20 nens, on coordinats per personal contractat, especialitzat en atenció a nens i adolescents, i amb el suport d'un grup de voluntaris, es fa això, un reforç educatiu important. En aquests moments tenim com 18-20 grups, repeteixo, d'entre 10 i 20 nens. I al marge d'això tenim fins a 58 projectes diferents.
Avui parlem amb Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona. Abans hem dit que portava uns mesos, porta un any, no?, tot just.
Sí, el setembre va fer un any.
Per tant, felicitats. Suposo que ja s'ha situat bé i ja coneix prou bé la realitat d'aquest tren en marxa que vostè va agafar quan el va deixar Jordi Ruglà.
Sí, sí. Té molts matisos, molts... És una entitat que toca moltes tecles, però bueno, ens anem situant.
També recordem, perquè els oients se situin, que Càritas Barcelona des de fa un any aproximadament està ja separada de les de Sant Feliu i Terrassa operativament. Actuaven conjuntament i per separat en algunes coses, però ara ja són Càritas diocesanes independents, les de les 3 diòcesis de la província eclesiàstica. Segur que molt agermanades i molt connectades, però diferents.
Sí, som 3 Càritas plenament autònomes, independents, molt agermanades perquè la missió és comuna i, a més, els professionals també surten del mateix lloc.
Fet aquest incís, li preguntem també al senyor Salvador Busquets, director de Càritas Barcelona, pel sense llar i el tema de l'habitatge, que ha estat una mica, podem dir-ho així, el gran cavall de batalla dins l'augment de persones ateses els últims anys.
Sí, sí. I jo penso que aquí hem de fer una reflexió i una autocrítica. Una autocrítica en el sentit de que no ens vàrem adonar d'un fet que passa, i és que segurament, fer fora de casa seva a una família sense que tingui un recurs alternatiu on anar-hi, que és el que ha passat fins fa poc, ara les lleis no permeten això, hi ha d'haver una alternativa, però fins fa poc no hi havia aquesta alternativa. En la meva opinió, jo penso que és l'acte de major violència estructural que es pot fer. Fer fora amb alguna família, sobretot si hi ha fills, i no saber on han d'anar. I no val el discurs de dir van estirar més el braç que la màniga, perquè això no és veritat. Van intentar assolir un pis per l'únic canal que era possible, que era una compra en un moment en què el crèdit era molt, molt fàcil. Un cop dit això, nosaltres, per atendre aquesta realitat, hem engegat o hem potenciat iniciatives existents i en aquests moments sí que podem dir que una de les últimes coses que vam engegar fa 3 anys és un servei de mediació a l'habitatge, on el que intentàvem, i gràcies al suport i a l'ajut de voluntaris que venien del sector bancari, que van ser prejubilats i que, per tant, tenien un coneixement fort, i una gran capacitat d'acollir a persones que anaven a ser desnonades, doncs vam intentar una negociació amb la banca que val a dir que al principi va ser dura, però després amb el temps va ser relativament senzilla. Un servei de mediació que ha aturat com 850-900 desnonaments. A part, vam potenciar una fundació que fa cosa de 15 dies vàrem celebrar el seu 25è aniversari, la Fundació Foment de l'Habitatge Social, que gestiona prop de 400 habitatges, dels quals n'hi ha 310 que pertanyen a la diòcesi de Barcelona. 310 habitatges. I, a més, tenim 24 pisos compartits per a persones adultes, bé siguin soles o fills, però són pisos compartits, a part d'aquests 310 pisos que són unifamiliars.
Precisament, un altre dels pilars, un altre dels cavalls de batalla que comentàvem abans, és la formació i la inserció sociolaboral. La feina, en definitiva, una peça clau perquè les persones puguin tenir una vida plena.
Sí, és el gran problema. I a mi em fa l'efecte que si solucionéssim això, hauríem solucionat el 80% de la problemàtica social amb dimensió econòmica. Nosaltres aquí el que hem fet és, hem desenvolupat amb el temps un projecte d'inserció laboral que contempla tres etapes. La primera, que és allà on es destinen més recursos, és una etapa d'acollida, orientació, motivació i asserenament de les famílies. Ens venen famílies molt trencades. Hi ha una segona etapa que és de millora de competències laborals i una tercera etapa que és la recerca activa de feina mitjançant dos instruments diferents que tenim. O bé acord amb centres especials de treball perquè puguin disfrutar d'una feina, o bé mitjançant els serveis d'una entitat altament especialitzada fer un seguiment perquè les persones aprenguin a buscar feina, que aprenguin a perdre-la i, malgrat la perdin, que la sàpiguen tornar a trobar. Perquè una cosa que ens hem adonat és que avui en dia la feina de persona baixa ja ha desaparegut. Hi ha una altíssima mobilitat laboral i al mateix temps la durada mitjana dels contractes està baixant a pràcticament un mes i mig, 52 dies.
Recordem que precisament ahir, a la missa d'Acció de Gràcies pel Ministeri Episcopal del Cardenal Lluís Martínez Sistac, la col·lecta va ser per al projecte Joves a l'Atur, un dels aspectes d'aquesta gran àrea de treball de Càritas Barcelona.
Sí, i aquí val a dir dues coses. Primer, que aquesta preocupació del Cardenal per la feina dels joves i la seva situació d'atur ja ve de lluny. De fet, ahir quan va celebrar les seves noces d'or d'ordenació sacerdotal, va demanar que no se li fes cap regal, sinó que tots els, si algú li volia fer algun obsequi, que fos en forma de diners que destinaria a la inserció laboral dels joves. I la realitat que hem de dir és que Espanya és el país de la Unió Europea on la taxa d'atur dels seus joves és la més elevada.
Parlem de migració, també, per anar aprofitant el temps al màxim. Sé que donaria per moltes hores el que estem comentant, però li agraïm molt l'esforç de síntesi a Salvador Busquets, director de Càritas Barcelona.
Respecte a migració, aquí dues notes, dues reflexions. La primera, a Càritas no tenim una porta especialitzada per atendre els immigrants, sinó que els immigrants són persones que ja estan aquí i entren amb igualtat de condicions a qualsevol dels serveis, a qualsevol d'aquests nou programes. El que sí que tenim és un servei de migració que el que fa és respondre i donar resposta sobretot a les problemàtiques jurídiques, moltes d'elles derivades dels processos de reagrupament o coses similars. Per tant, hi ha una assessoria jurídica a estrangeria. Després donem suport a tres projectes de desenvolupament en comunitats d'origen. N'hi ha dos que estan... Un està vinculat a Filipines, els altres dos estan al Marroc, i també fem acompanyament en el retorn voluntari.
Parlava abans de dos col·lectius pels quals Càritas té una especial preocupació. Un d'ells és infància i família i l'altre és gent gran. Ens podria explicar una mica millor aquest col·lectiu de la gent gran, què suposa i què significa per Càritas?
Sí. La gent gran té una característica que segons com pot passar desapercebuda, i és que segons en quines situacions viuen, de malaltia, si no poden sortir, són persones que necessiten ajuda i no la poden demanar. Això és el que els fa diferents amb altres col·lectius, que no poden demanar ajuda. Si estan en un pis, en un habitatge que no té ascensor, hi ha dificultats de mobilitat, etc., com s'ho fan? Llavors, aquí sí que és fonamental, no tant el que fem des de Càritas Diocesana, que podem coordinar, podem formar, sinó sobretot el paper i el coneixement que tenen els diferents Càritas parroquials. En aquests moments hi ha com 10 grups de voluntaris que fan acompanyament individual a domicilis i a residències. Sí que és veritat que tenim habitatges especialitzats per gent gran. Devem tenir aproximadament 55 places. D'aquestes 55 hi ha una vintena que són uns apartaments on poden viure en plena autonomia, però que hi ha una supervisió de professionals. Són apartaments que estan en un mateix bloc. I després tenim diferents pisos, que en diem pisos compartits. Creem unitats de convivència de 3 persones a cada pis. I tenim servei d'ajuda a la llar per tots aquells avis que no poden sortir, que poden viure i volen viure a casa seva, perquè és el lloc on han desenvolupat la seva vida, on tenen els records, i que dona atenció doncs, a uns 60-70 avis.
Finalment, no podem passar per alt tot el que és la qüestió de la salut mental i també de la inserció social penitenciària, dues àrees que no perquè les comentem al final deixen de ser importants, són molt importants també.
Sí, si comencem per la inserció social penitenciària, aquí en el nostre treball el fem, per una banda, donant suport a un projecte de diferents entitats, el projecte Enllaç, que el que pretén és buscar allotjament adequat per persones acabades de sortir de presó, i després també tenim un equipament propi amb 11 o 12 places per dones sense suport familiar que ho estan complint condemna o surten de la presó. Respecte a la salut mental, simplement dir que hem tingut que augmentar el suport que fèiem des de Càritas als diferents territoris, perquè aquesta crisi ha provocat un patiment emocional molt alt que s'ha traduït en diferents patologies.
Tota aquesta tasca de Càritas, tota aquesta acció social que esteu fent cada dia, no seria possible sense l'ajuda de la gent que és voluntària, que regala de forma desinteressada el seu temps i la seva energia. Com valoreu? Quin és el paper del voluntariat a Càritas?
És el clau. O sigui, de fet, Càritas va sortir des de la voluntarietat de la comunitat. En aquests moments comptem amb 2.200 voluntaris i dic que és el clau, però clar, hi ha un equip professional. Els professionals ens incorporem quan els mateixos voluntaris descobreixen que la complexitat de la tasca que han de fer i la necessitat de garantir una permanència constant doncs no es pot assegurar de manera suficientment adequada des del voluntariat. I és quan ens incorporem als professionals, però no ens incorporem per modificar el projecte. El projecte és el de les comunitats, és el de Càritas. Repeteixo, tenim 2.200 voluntaris, hi ha una escola de voluntariat social que està reconeguda, a més, per la Generalitat, que intenta adaptar-se a les demandes de cada una de les situacions, tant de programes com territoris, i hi ha també un equip professional.
Déu-n'hi-do, el que podríem seguir parlant sobre Càritas i particularment sobre Càritas Diocesana de Barcelona. Ha estat un plaer conversar uns minuts, gràcies també a l'ajuda de Cristina Luja, de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona, amb Salvador Busquets, director de Càritas Barcelona. Bona nit i fins una propera ocasió, i bon Nadal també.
Gràcies, molt bona nit.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel. Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca, on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a caritasbsn.org.
El testimoni de la setmana és el de Tomàs Gamarra de la Villa. Va néixer a Burgos, té 61 anys i va arribar a Barcelona l'any 1982. Tomàs Gamarra de la Villa està vinculat a Càritas des de fa més de 25 anys. Porta 3 dècades gairebé lluitant i treballant en l'ajuda a persones empobrides. Primer amb tallers ocupacionals al Besòs, després com a treballador social a l'Hospitalet de Llobregat i en una tercera etapa en el servei d'acollida de les persones sense llar de Sabadell, actualment a Càritas Terrassa. A més, des del treball a Càritas, col·labora amb la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, com a professor associat. Senyor Tomàs Gamarra de la Villa, bona nit, benvingut a Ràdio Estel.
Gràcies, bona nit.
Bé, què ha implicat per a vostè estar al costat de les persones més necessitades?
Hi ha implicat moltes coses, però una fonamental per mi és que miro la vida, miro la història sempre des de les persones que més pateixen. I això m'ha ajudat molt a situar-me des de la meva fe cristiana, a valorar molt més aquestes persones, a tenir una mirada més curosa, a tenir una acollida amb ells, i a intentar o buscar o procurar que aquestes persones algun dia puguin ser això que diem protagonistes de la seva vida.
Podem dir que es neix amb la vocació d'ajudar l'altre, o això és un do que es conrea i va creixent amb els anys?
Jo diria que és una mica de tot, però m'agrada més sentir-lo com un do. Jo penso que és un do que he anat cultivant, bueno, no jo, sinó la gent. Jo crec que també la meva fe també m'ha ajudat a tot això, no? I, per tant, me quedaria... És un do que tens que... És com que cada dia tens que regar-lo una miqueta, no? A través de la pregària, a través de sentir la veu de los empobrits, etcètera, etcètera.
La fe, molt important. Com ha viscut vostè la seva professió i la seva feina social des de la fe?
Jo soc del Concili Vaticà II, vaig néixer en el Concili Vaticà II, i sempre m'ha agradat molt una frase que hi ha allà, o que m'ensenyaven, que la fe lo mira todo en una llum diferent. I aquesta llum és la que m'ha ajudat, diguéssim, a descobrir a l'altre, a descobrir-me a mi mateix, i això és el que, d'alguna manera, m'ha anat ensenyant.
Avui parlem amb Tomàs Gamarra de la Villa, que treballa ajudant persones empobrides actualment des de Càritas Terrassa, a Sabadell. Quines han estat sempre les seves prioritats, senyor Gamarra de la Villa?
Les meves prioritats sempre han estat, primer, o sigui, fer una opció, evidentment, per l'Evangeli, això seria la prioritat més, per mi més important i més fonamental. Després ha sigut també estar a Càritas, i després seria el treballar per les persones més empobrides. I això ha sigut, diguéssim, com una constant en la meva vida. O sigui, no és una qüestió puntual, sinó que això m'ha anat posant cada vegada més al costat d'aquestes persones. Per tant, és una prioritat fonamental, diria jo, tot acompanyat per la fe, evidentment.
Va viure vostè la crisi econòmica dels anys 90 i també aquesta última. En què es diferencien aquestes dues crisis, la del 90 i la que va començar el 2008 i ara sembla que arriba al final?
Sí. La del 90, jo me recordo, perquè estava precisament fent tallers ocupacionals i estava també fent un projecte pilot, van començar aquí a Càritas, d'orientació laboral, això que diuen avui la recerca activa de feina. I llavors va ser... aquesta crisi la vas experimentar com que va posar a molts agents en funcionament. En seguida es van posar dient... Atajar, neutralitzar aquesta crisi. No? I van fer molts projectes, precisament el tema de tallers ocupacionals, formant a les persones, partint de, diguéssim, de les seves oportunitats, de les seves coses que tenien, i a partir d'ahir van fer una dinàmica que jo penso que van ajudar moltes persones a sortir d'aquesta crisi. La d'aquest moment és, jo crec que ha sigut com un tsunami, ha sigut que ens ha agafat desprevinguts, jo penso que ens ha agafat desprevinguts i ha arrossegat a molta gent. A molta gent que probablement, o sigui, així com la del 90, molta gent es va posar en contacte una altra vegada, va recuperar-se, aquesta va ser molt, molt difícil de que molta gent se pugui recuperar.
Els indicadors econòmics parlen de final de crisi, com dèiem, però com ho veu i com ho viu vostè, això?
Jo crec que en aquest moment, malgrat que diguin això els indicadors, va costar moltíssim. Hi ha molta gent que està, però molt empobrida, molt empobrida. La crisi aquesta, el que ha fet, ha creat unes grans desigualtats, i llavors això va ser molt, molt difícil superar-lo. Després hi ha tot el tema que tenim en aquest moment de la pobresa infantil, que això està marcat molt. Per tant, penso que va ser molt lent, el procés va ser molt lent.
Tomàs Gamarra de la Villa, que avui ens acompanya des de la veu de Càritas a Ràdio Estel, porta gairebé 30 anys treballant i ajudant persones empobrides. Ell va ser responsable del servei d'acollida del Sense Llar durant 9 anys, un projecte que ara, per cert, continua. Què l'ha aportat a nivell personal aquesta experiència, senyor Gamarra?
M'ha portat moltes coses positives, també a vegades m'ha portat cansanci i m'ha portat també a vegades el sentir-me, l'acompanyar aquestes persones i també sentir-me acompanyades per elles. I per mi ha sigut això molt important. Al llarg de tot el procés que he tingut d'acompanyament de les persones, he vist molts moments durs de gent que ha mort per diferents situacions, altres que han pogut sortir i altres que a vegades s'han quedat cronificades. Però l'experiència jo penso que ha sigut molt positiva. inclús ja en, a mi m'agrada molt escriure, no? I molta, i quan fas la pregària cada dia a través de l'Evangeli, en moltes pàgines del meu quadern estan ells, impresos.
Com ha canviat, per cert, el perfil de les persones sense llar? De quina manera?
Jo crec que en aquest moment, o sigui, quan jo vaig començar l'experiència aquesta, era, diguéssim, no eren grans persones. Allà a Sabadell no tenien grans persones. Ara, sin embargo, ha crescut el número, eh? I jo penso que ha sigut arrel de la crisi, ha deixat molts al camí, i altres persones també jo penso que s'han abandonat. Que s'han abandonat i han deixat, i van deixant passar la vida i queden ahí, no?
Recorda, senyor Tomàs Gamarra, alguna mirada especial de les persones que vostè ha acompanyat?
Moltes, eh? Llavors, recordo persones que... o sigui, per exemple, ara, quan passeig per Sabadell moltes vegades se t'aturen, i te saluden, i per a mi això és important, te reconeixen, eh? M'he sentit molt reconegut, inclús, no solament reconegut en el sentit que a vegades has posat límits molt forts a les persones i aquestes mateixes persones te reconeixen. Després, o sigui, pues, persones que... o sigui, diguéssim que els noms els portes al cor moltes vegades, no? Hi ha pues, imatges, per exemple, hi ha persones que una de les coses importants per mi ha sigut sempre el com poder empoderar les persones. Això m'ha perseguit sempre, no? Uh-huh. I ara en aquest moment pues, hi ha persones que les que van al servei de sense llar a Càritas, a l'acollida, són elles les que posen els entrepans, fan l'esmorzar per als mateixos sense llar. Uh-huh. Això és una experiència bonica.
Experiència que segur que és difícil d'explicar, però a la qual ens ha aproximat Tomàs Gamarra de la Villa. Un home que des d'aquest 2015 lidera també un altre projecte, l'empresa Apasomi, societat limitada dedicada a la inserció laboral de les persones ateses per Càritas Diocesana de Terrassa. Ens pot explicar, senyor Gamarra de la Villa, com va començar i quins són els seus objectius, quins són els primers resultats?
Molt bé. És una experiència molt curta. Van començar en maig l'empresa, i jo em vaig incorporar a meitat de juliol. Llavors va ser com una experiència de dir, vas començar en el món de la feina, per dir-ho així, en els talleres ocupacionals, en la recerca de feina, dic, pues, bueno, ja acabaré en aquesta nova experiència. Llavors les coses són... És una experiència que acaba de començar, com totes les experiències que acaben de començar són lentes, jo diria que sí que tenim resultats de les persones, resultats en el sentit que en aquest moment tenim 13 persones que estan treballant, i llavors el que he valorat és que ha sigut una millora a nivell personal i a nivell professional, i això és molt important, que se senten això que a vegades diuen això de l'autoestima, i això crec que és un element important. I després que un dels objectius importants que tenim és com poder millorar l'ocupabilitat d'aquestes persones perquè després puguin donar el salt a l'empresa, diguéssim, ordinària, que en aquest moment costa més.
És el pas d'una empresa que els tutela com a futurs treballadors.
És un acompanyament. Jo crec que un dels objectius també molt importants que han aconseguit és tot el tema de que se senten equip, que senten les mateixes empreses, i entre ells fan un grup molt, molt maco, o sigui, senten molt, molt acollits entre ells.
I finalment, senyor Tomàs Gamarra, des de la seva experiència com a professor de futurs treballadors socials a l'escola Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, què és allò que mai no deixa de dir als seus alumnes?
Jo tinc dues coses molt, molt importants. El primer és l'acollida, que tenim que acollir la persona tal com és. No solament, a vegades, per el fet de ser educadors o futurs professionals de la ciutat social, a vegades valorem o mirem més el problema, no pas la persona en si, amb les seves capacitats i també, evidentment, amb les seves limitacions. Això per un cantó. I l'altre, per a mi, que és fonamental, o per a mi, crec que per a tots els que ens dediquem des de Càritas a aquesta tasca, és la mirada. que tenim que mirar la persona. A mirar la persona, no solament ja, abans parlava sempre de mirar la persona, però ara també penso que és important que la persona nos miri a, miri a nosaltres, perquè quan la persona nos mira a nosaltres, nos fa vulnerables. I això és l'experiència, abans me preguntaves això de, s'ensenyar, pues això, deixar-me mirar per l'altre me fa vulnerable i d'alguna manera m'ajuda a sentir-me que puc ajudar aquesta persona i que podem fer un camí junts. Per tant, serien aquestes dues coses bàsiques, la mirada i l'acollida, l'acollida com a persona.
Avui el testimoni de Tomàs Gamarra de la Villa ens connecta amb molts aspectes de l'acció social de Càritas, especialment el dels futurs treballadors, el de les persones que necessiten feina i també el de les que no tenen llar, el sense sostre, podem dir. De vegades canviem una mica els conceptes, però tot és el mateix, no? Aquella persona que no té accés a l'habitatge, un dret bàsic.
Un dret bàsic, sí. Però no tindré altres coses, també. A vegades el tema més afectiu, el tema més cultural.
Naturalment.
Viu un aïllament, i això penso que a vegades lo tenim que rescatar.
En aquest testimoni, avui a la veu de Càritas, Tomàs Gamarra de la Villa ha parlat en alguns moments de la pregària que fa i de les notes que apunten la seva llibreta. No sé si m'atreveixo massa a preguntar-li per què fa això i de quina manera ho fa.
Perquè m'he acostumat molt a escriure les coses. A mi m'agrada molt escriure. Escriure, i llavors l'Evangeli de cada dia intento posar a les persones, en les que tinc al meu cantó. I llavors, bueno, pues és una manera d'escriure, no? Per exemple, ahir deia l'Evangeli, què podem fer?
Sí.
I llavors pues, me recordo de l'experiència que he tingut de los ensenyar. Què podem fer en aquesta persona concreta? Què podem fer, ara en la gent que tenim treballant en APASOMI, no? Què podem fer? Pues llavors, què podem fer és estar al seu cantó, al seu costat, tot això. I per això m'agrada escriure, perquè quan jo escriu les coses, quan la repasso, dic, escolta, tens un compromís. És un compromís que tinc escrit en aquesta persona. Malgrat lo visqui jo sol, però és un compromís que adquireixo en aquesta, i per mi és molt important.
Moltíssimes gràcies, senyor Tomàs Gamarra de la Villa, per haver-nos acompanyat. Ens vol explicar en quines circumstàncies va venir a viure a Catalunya, des de Burgos, a Sabadell, concretament, suposo, no?
Sí, bueno, a través d'uns companys que estaven ja aquí, uns companys que estaven aquí a Barcelona, i me van comentar si volia venir. Bueno, i vaig venir amb ells tranquil·lament.
I aquí es va quedar.
Sí, me vas quedar aquí molt bé, molt bé. Vas començar precisament a estudiar treball social i vas fer les pràctiques a Càritas, al carrer Princesa, i a partir d'ahí he continuat a Càritas.
Molt bé.
Sempre fent, a més, coses com experiències, projectes pilots, però que han donat el seu resultat.
Ha estat un plaer tenir avui el testimoni a la veu de Càritas d'una veu d'ajuda a les persones empobrides, als sense sostre, als qui no tenen feina, amb els seus rostres i els seus intercanvis afectius, perquè segur que vostè també ha rebut molt d'afecte, no?, d'aquestes persones.
Evidentment que sí, evidentment. Quan te parlo de la mirada que és recíproca, en el fons estic rebrent d'ells, no? Jo inclús te dic, ara quan venia en el metro venia pensant en alguna mirada i a vegades he tingut que demanar perdó també als meus participants sense llar, perquè ha sigut dur, i a vegades no he tingut present la seva història, que és molt dura, I parles moltes vegades des dels teus criteris, i llavors he tingut que demanar perdó, i això m'ha fet molt bé, també.
Gràcies, senyor Tomàs Gamarra de la Villa, 61 anys, treballador social i professor, ajudant les persones necessitades. Que vagi molt bé, i felicitats per la feina que vostè fa a Càritas Terrassa, en aquest cas.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Algunes previsions d'agenda per als propers dies. Demà dimarts a les 11 del matí es presentarà als mitjans de comunicació a Barcelona, a la plaça de Catalunya número 9, sisena planta, el projecte de cicle de música solidària Música contra la pobresa infantil, que es farà durant l'any vinent arreu de Catalunya. Intervindran en l'acte Albert Flotat, gerent de la Fundació Música Solidària, que explicarà la tasca que farà la Fundació i el projecte dels concerts. També hi serà Gonçal Comelles, director d'orquestra de l'Orquestra UNESCO de Barcelona, que explicarà el detall de la programació dels concerts que inclouen el projecte. I, finalment, també hi serà i participarà Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, que parlarà del paper de les Càritas diocesanes de cada població del projecte i parlarà també del problema de la pobresa infantil. Jaume Riera, president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, es referirà a la tasca de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i l'acord de col·laboració amb la Fundació Música Solidària en aquest projecte. Finalment, destaca la presència de Cristian Terribas, director territorial del BBVA a Catalunya, que explicarà per què aquest grup bancari hi dona suport i hi participa activament. Finalment, Ferran Bel, alcalde de Tortosa, com a mostra de la territorialitat implícita del projecte, explicarà la implicació de la capital del Baix Ebre en la celebració del primer concert el proper 3 de gener a les 6 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Aquest cicle de 24 concerts interpretats per l'Orquestra Amics UNESCO Barcelona, dirigida per Gonçal Comelles, amb la participació de cors, corals i solistes del territori, ha estat impulsat per la Fundació Música Solidària, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el grup BBVA, amb l'objectiu de fer arribar la música de qualitat arreu de Catalunya i, sobretot, a poblacions i a persones on no arriba habitualment. També té com a finalitat la captació d'ingressos per compartir amb Càritas el projecte social centrat en la pobresa infantil. I encara per tancar aquest bloc, demà dimarts, després de la roda de premsa, es reunirà a la seu de Càritas Catalunya a Barcelona la comissió de seguiment que avança temes del dia a dia de Càritas entre assemblea i assemblea. Aquest dimecres a 6:45 de la tarda tindrà lloc a l'aula Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, la tercera sessió del cinquè cicle de reflexions entorn del voluntariat amb el títol Vida interior i acció social a càrrec de Josep Maria Rambla, jesuïta, formador i acompanyant espiritual, compromès en comunitats populars i en l'acció social contra la marginació. Per poder assistir a aquest cicle organitzat per l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona, cal inscriure's prèviament de manera gratuïta trucant al telèfon 93 344 1673. Aquest dijous al matí es reunirà a Barcelona la Comissió Interdiocesana de Formació i Voluntariat de Càritas Catalunya, presidida per Josep Anton de la Fuente, secretari general de Càritas Lleida, i amb la participació d'un membre de cada Càritas Diocesana i de Càritas Catalunya. Aquesta comissió té l'objectiu de compartir recursos, visualitzar els voluntaris i vetllar per la seva formació. I aquest diumenge, quart d'Advent, dia 20, la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida fa, per sisè any consecutiu, un concert solidari de Nadal amb el lema Música per la Solidaritat, Música amb el Cor. El concert tindrà lloc a la mateixa parròquia a 12:45 del migdia i anirà a càrrec de la formació de cambra Dreams Quartet, que, conscient de la importància de l'activitat que Càritas porta a terme arreu, vol posar-hi també el seu granet de sorra, participant i oferint a Càritas el total de les aportacions que s'aconsegueixin i es recaptin arrel d'aquest concert. La música esdevindrà el motiu de pes d'aquesta trobada per arribar a joves i grans i fer-los gaudir amb un repertori de música de Nadal de cambra i també amb un recull de Nadales tradicionals.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
I dos apunts per acabar. Demà a les 7 de la tarda a la llibreria Claret de Barcelona, carrer Roger de Llúria número 5, es presenta un llibre amb gran contingut social, El desierto fértil, de Josep Lluís Vázquez Borau. En la presentació d'aquest llibre, El desierto fértil, participaran Nicolás Saiz, Albert Llorca i Manel Pousa, a les 7 de la tarda demà a la llibreria Claret. I d'altra banda, el cardenal Lluís Martínez Sistà, que és un altre nom propi de les previsions per aquesta setmana, perquè una miscel·lània d'homenatge a ell és el llibre que es presenta, Pastura les meves ovelles, aquest és el títol, en aquest cas dijous a les 7 de la tarda a l'aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231. Aquest acte acadèmic d'oferiment del volum Pastura les meves ovelles, miscel·lània d'homenatge al cardenal Lluís Martínez Sistà, comptarà amb la presència de diferents personalitats de la vida de l'Església a l'Arxidiòcesi de Barcelona que han escrit reflexions sobre la figura del cardenal Lluís Martínez Sistac. Amb aquests apunts ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. La veu de Càritas tornarà el proper dilluns, com sempre, a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Salutacions de tot l'equip, amb el Toni Huguet i el Jordi Carretero a les vies de so, i també amb el Lluís Miguel Luna, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que vagi bé, bona nit.
La veu de Càritas.
Ràdio Estel.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.